puja de taronja per ràfegues de fins a 90 km per hora. Hem arribat a les 6 i 4 minuts. Tornem amb tota l'actualitat a l'informatiu vespre de les 7.
Més informació a ib3notícies.com.
L'Aviador, amb Rafael Gallego i amb Mònica Borràs. IB3 Ràdio.
Un nou capítol dedicat a la postveritat i altres drames amb música, sèries i cinema avui a l'Aviador número 498. Benvinguts a la cultura a IB3 Ràdio.
Cada dijous és una sorpresa. Avui vos oferim la secció setmanal de Postveritat i altres drames que sempre tenen diferents interlocutores. Avui és el torn de Carme Isern, la nostra filòsofa de referència, que ha convidat na Marina Sales per parlar del fet de ser fredina. Sens dubte és un tema candent. Seguirem amb una conversa amb el líder i hereu del trio de Sevilla, Maga, és en Miguel Rivera, que presentarà demà Mi Història Cantada, un muntatge íntim en el qual repassa la seva vida musical amb aquesta banda, amb Maga. El podreu veure, com dèiem, en el gremi demà, precedit de la mallorquina Victòria Lerma. I per acabar, les estrenes als cinemes amb Marta Pérez, a l'Escapada i abans, Cata Rosell, amb les sèries més interessants que podeu trobar a les plataformes.
Joan Jiménez és avui al control de la tècnica. Comencem.
De dilluns a divendres a les 6, l'Aviador, IB3 Ràdio.
Postveritat i altres drames. Millennials que parlen d'inquietuds, cultura i vida a l'Aviador.
I d'això, cultura i vida i la filosofia que entra per la porta quan a Carme Isern està aquí a l'estudi, als estudis centrals d'IB3 Ràdio. Com estàs, Carme?
Bon dia, Rafa, com estàs?
Molt bé, avui filosofia, però molt aterrada, no? Molt de tocar a terra, també.
Com ha de ser la filosofia? Correcte. Amb els peus a terra, faltaria.
Seria òpera en texans, filosofia en texans.
Exacte, sí, totalment. I venc contentíssima avui perquè tenim una convidada fantàstica i meravellosa. Se comenta d'ella que és fan de ses oposicions, de s'esport, del seu cat Gínjol i de ses seves amigues. No té por ni a començar de nou, ni a donar la seva opinió, ni a provar coses noves. S'esperit jove de ses persianes i s'alegria del nostre grup de WhatsApp. A mi ja m'ha presentat alguna vegada i avui estic contentíssima de ser jo qui la presenta. Ses fans del programa ja la coneixeran i és que avui mos acompanya sa gran i única Marina Sales.
Sí, senyor. Sí, senyor.
Com dirien a Batllal, he vuelto zorras.
Correcte. I si la paraula reinventar-se agafa carnalitat, l'agafa en el cos i l'ànima de Marina Sales, perquè quantes vegades t'has reinventat en els darrers 2 anys?
Uf, no ho sabria tu bé. I fan de ses oposicions no ho som, però on d'anar de fer-ne sí.
Jo he de dir que tinc l'honor de ser l'autor de la darrera obra que va dirigir na Marina Sales.
Ai, així, para,
Marina?
Ai,
i jo vaig intentar que quedàs allà en el sector, vinga, com era el Socatira, aquell lloc, no? I no vaig aconseguir-ho. Però ara torna al món de la cultura, sí, que jo crec que no t'han perdut per sempre.
En realitat, fa uns mesos que hi som i ningú se n'ha adonat. Perquè són discreto.
Correcte,
perquè aquí... dic que nadie se entere mucho.
Però aquí ho podem dir ja avui, no?
Sí, sí.
Estàs fent feina a l'Ajuntament de Catepera, és la tècnica de cultura, per tant, en bones mans la cultura d'aquest meravellós municipi del nord de Mallorca, i t'has acostat, t'has tornat a acostar al sector. Un poc,
des d'un no? altre costat, molt, sí. Però sí, sí.
Molt bé, contenta?
Molt contenta, la veritat. Molt contenta. M'agrada molt aquesta feina com a de gestió cultural.
Molt bé. Però avui venim a parlar d'una condició, se pot dir condició?
Una circumstància.
Molt bé. Que pot canviar, òbviament.
Sí. I és que vos coment, que segurament ho vareu veure, però fa uns mesos se va fer molt viral un article titulat «És que ara fa vergonya tenir el lot». El firmava Chanté Joseph, l'original era en anglès, el va traduir la revista Vogue. I què és el que deia en aquest article? Deia que ella, com a periodista, havia detectat un canvi en el comportament de xarxes, que abans la gent publicava un munt de fotos en parella i que últimament sembla com que fa vergonya que la gent no publica tantes fotos en parella. Deia, és vera que pot ser que tots i totes han passat per alguna ruptura i sabem el moment de veure aquelles fotos antigues i dir, ai, Déu meu. Llavors també a vegades començar a mirar, no les puix i així després ja no les hauré d'eliminar. Però en aquest comentari ella anava més enllà i deia, crec que el que està passant és que abans tenia prestigi social, tenir parella, i hi havia cert estigma de no tenir-la, però ara volem reivindicar sa fredines, volem reivindicar sa independència, i llavors sembla que s'estan girant una mica ses tornes, no?
Però jo, o sigui, quan vaig llegir el guió que explicaves això, vaig pensar, sí, és vera, però això ho han fet tota sa vida, els homes, no? És a dir, dels meus amics, qui no publica, sobretot, fotos en sa seva parella, són els homes com amagant que tenen parella per deixar aquella porta oberta per si un cas. És com, bueno, pues, com diria una Belén Esteban, ara me toca a mi i jo tampoc te publicaré. I també deixa porta oberta.
Sí, senyor, clar que sí.
Vos duc això per motivar la conversa, però és vera que no sé si estic d'acord amb el diagnòstic de com està la situació ara. O sigui, això de que, com diu una Marina, no? La situació ha estat inversa durant molt de temps, el prestigi social de som o de ser independent estava allà, mentre que el de la dona, de la fredina, estava estigmatitzat. Llavors, no crec que la situació hagi canviat en els darrers 2 anys, una situació que fa anys que duim. Per tant, crec que encara tenim coses per reflexionar, i avui, de lo que vos duc informació, és de justament com ha estat la situació fins ara, deixant de banda com serà fins d'aquí més endavant. I és que avui parlarem justament d'això, de fadrines. A l'episodi d'avui parlarem sobre fadrines. Més concretament, mos demanarem, tenim prejudicis encara contra ses fadrines? I així intentarem entendre avui 3 coses. Primera, quina imatge tenim de ses dones fadrines? 2, què diu la recerca sobre aquesta imatge? I 3, per què tenim aquesta imatge? Deixant per un altre dia temes super relacionats com són la competitivitat entre dones, l'heteropessimisme o els comiats de fredina o fadrí, que mos donarien per 3 programes. Avui mos centrem en el fet de sa fadrina. Pot semblar bé?
Sí, i te vull contestar,
que
Carme...
Que t'edem no.
No. Ja, no, terrible. No,
canvia de tema.
Bon anam.
Te vull contestar a la pregunta de tenim prejudicis contra les fadrines.
Endavant.
I just has dit la pregunta i he pensat, ai, a mi me decepcionen un poc 2 perfils de xarxes perquè trob que haurien de ser fadrines i es posen moltes les parelles, que són Enar Álvarez i Madera de Pueblo, les dues com que se posen molt en la seva parella i ho reivindiquen, i també xerren d'això, de, sí, sóc una tia empoderada i estic enamoradíssima. I és com, ai, ojalà que
amb no. Dues tenen parella, no?
Sí.
I no s'estan de penjar fotos.
Però elles mateixes també els hi fa com a vergonya, perquè diverses vegades ho han posat.
Sí, és certament l'esperit aquest de l'article que dèiem principi, no? De voler defensar els valors feministes alhora que tens una relació que s'ha criticat molt, també, des del feminisme, per les violències que pot implicar i tal. De fet, si vos deman qui vos ven al cap quan dic la paraula fadrina, teniu alguna persona que encarni com els valors i els estigmes que tenim amb la fadrina?
Personatge de ficció,
per exemple?
Lisbeth Salander.
Qui és això?
Lisbeth Salander, de Millennium, la prota de Millennium. És una, bueno, la
vale.
Una heroïna, una dona...
Alerta generacional.
La darrera entrega de la sèrie, potser se va estrenar fa 5 anys, no? I després, bueno, Kill Bill, l'heu vist?
Sí, Kill Bill.
Mamma Negra, no? La novia, Uma Thurman. Ara me tenia sí, a bote pronto.
Ses dolentes de Naventa Fox, ses germanastres.
Naventa Fox és més antiga que Millennium, que la saga de Millennium.
Però és més Disney, m'aferra més a la meva generació. Les germanastres crec que eren com a eternes solterones.
Sí, 100%. Sí.
Bueno, i estigmatitzades per allò.
Claro. Per exacte. A mi m'aven els caps eterna Bridget Jones i un personatge fantàstic i meravellós de Belén López, d'Aquí no hi ha quien viva.
No l'he vist.
Fantàstic, àlies La Golfa. Sí, això mos ho diu ja tot. No, a veure, quina representació tenen aquestes dones? Com les veiem? Tenim tres característiques importants. Primera, són dones amb ganes de tenir una relació perquè pensen que aquesta relació els arreglarà la vida. Val? Normalment, aquestes dones que se mos presenten a la pel·lícula estan obsessionades en tenir una relació perquè pensen que tots els seus problemes se solucionaran tenint una relació. Pensen en matrimoni, en trobar una ànima bessona, planifiquen les seves noces ideals... Això, pensen que la relació romàntica els arreglarà la vida. Mm-hmm. I són infelices, pateixen, perquè no se concep en les narratives típiques que tenim que la dona fadrina pugui estar satisfeta amb la seva condició.
És allò que comentàvem precisament en el capítol que van repassar Bridget Jones, no? Que,
sí.
Que estava dedicat un poquet a la...
Sí, 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 allà ho vam veure pels propòsits d'any nou.
D'any nou, sí.
I Bridget Jones se proposa com a objectiu d'any nou trobar parella.
Però les entenc. Acabo de pensar que les entenc, perquè si s'han de comprar una casa...
Ja, ja.
Però per te això, la pots comprar ja. Amb un amic, amb una amiga, amb un nebot, no sé.
Sí, Álvaro, tens raó, ja està.
Sí, sí, vivim, com diu Brigitte Vassallo, vivim en un món dissenyat per tenir parella, llavors tampoc poden culpar que la gent cerqui refugi a la parella, perquè si no queda fora, no? Recordem que Brigitte Vassallo diu coses com fixeu fins i tot com organitzem les cases. L'habitació de matrimoni, l'habitació de les criatures, el cotxe està pensat perquè vaguis amb la teva parella de vora, moto per tu i pel teu xurri, com que està tot pensat per tenir parella.
Els supermercats, els envasos que és impossible trobar una mesura individual, o sigui, has de comprar ja 3 quilos d'allò que sigui.
Sí, sí,
la meva parella i jo no menjant lo mateix i me fa moltíssima ràbia perquè s'ha de menjar.
Clar.
Dic,
clar,
sempre clar. Han de ser dos.
Però tu com...
Sí,
però si tens parella, què fas aquí avui?
Vinga, adéu.
No sé. No, pobre.
Però no que era una reivindicació del fadrinatge, no?
Sa filòsofa de sa que xerrarem en el final, veurem que reivindica una cosa com sa fredina de cor. És a dir, aquella dona, aquell home que és fadrí, però que igualment té esperit, o sigui, que pot o no ser fadrí, però té esperit
jo
de fadrina.
Que el tinc.
Jo crec que Ana Marina
que
compleix els requisits.
Sí, gràcies.
O la parella d'Ana Marina Sales acaba de dir quan són les 6 i 16
que
té esperit
també
de fadrina.
La té, o sigui que...
Idò arreglat, molt bé.
Vale, anem a veure, si, o sigui, per demostrar-vos que no m'ho invent, algunes dades així com a molt ràpides de quina representació se fa de sa fredineria i de... o desfredinatge, com dit, no sé com se diria.
Sí, ara hauríem d'anar...
De sa fadrina.
Per favor, Pat Aguiló, la nostra normalitzadora d'avui, si mos estàs escoltant, mos pots dir com seria el substantiu?
Fredinatge. Jo vaig demanar a les meves amigues filòlogues i m'ho varen dir, millor utilitzar el verb més adjectiu, o sigui, és sa fadrina.
Sa fadrina, sí.
Per tant... Estic intentant aquí, Fidel. Gràcies, Neus i Aina, por cierto. Val, per exemple, mos trobam que la majoria dels anuncis dirigits a dones adolescents, o sigui, a lotes, se centren en la relació romàntica. Això és curiós perquè no passa amb els anuncis que se dirigeixen en els lots. Per exemple, un estudi que mos fan investigadors de la Universitat de Rotterdam troben que en el cas d'anuncis dirigits a nins o a lots, trobam temes com acció, aventura, esport, joc, és tan estereotip que sembla que m'ho estic inventant, però de veres que és el que troben. Què troben en els anuncis dirigits a nines i a lotes? Atenció. Cures, atractiu físic, amistat i relacions romàntiques. Val? Per tant, des de ben petita ja s'està informant a les nines que l'important és que tinguin relacions romàntiques. És més, les pel·lícules, la majoria presenten a la fredina com a desesperada per trobar una relació a llarg termini. Per exemple, L.I. Grec analitza 12 comèdies romàntiques, 12, i se troba que d'aquestes 12 només en una hi apareix una dona que vol una relació a curt termini i que està contenta amb fredina. Val? Per tant, aquesta imatge que hem descrit ara de dones que volen tenir una relació, que pensen que els arreglarà sa vida i que, si no, són infelices, molt se recolza en sa ciència. El que veiem quan analitzem els estudis és que, efectivament, aquesta és la imatge que se transmet. Uh-huh. La pregunta clau aquí és, et certa aquesta imatge? O sigui, mos estan bombardejant amb aquesta imatge perquè et certa? O és una cosa que mos hem inventat? I, novament, la meva resposta pot sorprendrà menys 3, perquè, evidentment, no. Les dones fredines no són així. I anant per pas, val? I per això me'n vaig a un estudi que ja vam comentar en els capítols sobre ruptures.
I perdona, clar, no són així perquè... hi ha representació d'aquestes dones fadrines que no són així, en trobar?
Jo crec que la podríem trobar. Fixeu-vos, de fet, que en aquesta anàlisi de 12 ja n'hem trobat una. Si se fes... Fixeu-vos que si ens poséssim a cercar-ho, ho trobaríem. Lo interessant aquí és fer un mostreig de quines són les pel·lícules més vistes i a partir d'aquí veure com, quantes de vegades surt la dona fadrina satisfeta.
És que també pensava molt en ja no només la representació en ficció, sinó la representació també que tens de la teva vida personal, per així dir-ho. Jo me n'adon que en el meu voltant hi ha hagut bastantes dones fadrines, a més, que s'han fet majors sent fadrines, i jo les trobava idíl·liques, empoderades, m'apareixien dones increïbles, superlliures, i jo les tinc molt com a referent. Una germana és la meva padrina, ties meves que fins i tot han deixat de ser fadrines més grans, i a mi m'agradava perquè era com... Ah, ho han triat perquè realment volien ara. O sigui, això jo no era pressió, això era que ha arribat així. En canvi, tinc amigues que no tenen per res, però per res, aquests referents a la seva vida personal... I me diuen, uf, jo no podria. I dic, a lo millor, és perquè no ho has vist.
Sí, o sigui, 100%. Hi ha una cosa que no feia comptes mencionar, però hi ha un terme important en els estudis sobre sa fadrí o sa fadrina, que és el terme por a sa fadrí. Val? I algunes hipòtesis el que diuen és que les persones que tenen por a sa fadrines és, per exemple, perquè, per els missatges que han rebut a s'entorn.
Totalment.
Llavors, no? Evidentment, si has tingut referents, probablement aquesta por no és tan gran i pots viure amb més tranquil·litat sa condició de sa fadrina.
Sí.
I
hi ha gent
molt bé...
que ho viu amb molt d'horror.
Hi ha gent que...
Ho viu amb molt d'horror.
Sí, per suposat. I no els podem culpar, justament per el que hem dit. Me va genial el que dius, perquè evidentment sa evidència empírica ho valida, no? O sigui, anem per pas. És vera que les dones tenen més ganes de tenir relació i tenen més expectatives que els homes? No. Mentida rotunda. Els homes tenen més expectatives de que la relació els donarà beneficis i tenen més ganes de tenir una relació romàntica. Algunes dades que a mi m'encanten. Per exemple, en parelles entrevistades... En un 70% de les parelles entrevistades, els homes han dit t'estim primer que les dones.
Oh, vaja.
Parlem de desesperats. I aquesta estadística se confirma no només als Estats Units, que és el lloc on se va fer originalment l'estudi, s'ha replicat a Austràlia, Brasil, Xile, Colòmbia, Polònia i Anglaterra. O sigui, imagineu-vos... Aquesta, ja la distorsió que tenim, que sembla que les dones anant desesperades
és
per tenir
clarament...
parella, quan són ells els que primer ho diuen.
Ells treuen més benefici.
El meu voltant és absolutament... corrobora absolutament aquesta estadística.
Sí?
I té diferents tribus, diguem, o grups d'amics, i sempre són ells els que són capaços d'estar sense parella.
És que, de fet, diria que surten molt beneficiats. És a dir, jo veig els al·lots de les meves amigues i dic... Tu no saps la sort que té. Bueno, sí que ho saben que tenen aquesta sort.
Sí que ho saben, 100%.
Sí, un altre dia podríem, Carme, des del punt de vista filosòfic, tractar el tema de les parelles descompensades.
Sí, m'agrada.
M'obsessiona des de fa moltíssim d'anys. Descompensades físicament, segons la normativitat, descompensades des del punt de vista intel·lectual, descompensades... Jo tinc tot un catàleg mental, òbviament, no tinc un Excel, de parelles descompensades.
Això que diré
sempre guanyen elles, sempre guanyen elles.
Sí, però a mi sempre me diuen que és que potser tinc les meves amigues massa com a Déu, sí, com si fossin Déu, sí. Vale? Però sempre trob que se troben nòvios terribles. Dic, però de quin fems l'has tret? No, perdó, és horrible, ja ho sé.
Sí,
aquests
sí,
són els meus pensaments dins casa, vale? Que no surti d'aquí.
Els meus també, però intento expressar-los tan explícitament.
Però fixeu-vos que justament no aneu desencaminats, perquè, o sigui, el primer tret que han dit, tenen més expectatives elles o ells? Ells. Van ben encaminats? Sí, van ben encaminats. La relació romàntica els hi arregla la vida més a ells que a elles.
Sí,
tot i que les pel·lícules mos diguin lo contrari. I tir dades. Sabem que un cop els homes estan en relació romàntica, per cert, importantíssim, estem parlant de relacions heterosexuals entre persones cis, val? Per la resta de relacions mos falta molta informació.
Sí.
Tenen, un cop tenen parella, tenen més autoestima i més satisfacció vital, menys símptomes de depressió, estrès, soledat i, atenció, perquè això és molt bèstia, els homes fadrins tenen el doble de risc de desenvolupar hipertensió. O sigui, estem parlant de fins i tot de malalties orgàniques.
Clar, perquè somatitzen aquesta solitud. Oh,
i perquè si estàs en parella, la teva parella te recorda, te toca la revisió anual.
Oh,
és així de supersenzill. No, sí, 100%. Tercera característica. Mos han dit en els anuncis, a les pel·lícules, mos han dit que les padrines ho pateixen moltíssim més que ells. És cert? No, no és cert. És fals. Els homes ho pateixen molt més. Tenen molt més probabilitat de caure en formes no sanes de gestionar la ruptura i tenen molt menys probabilitat d'iniciar ruptures. Són els primers en dir t'estim, són els darrers en dir ho hem de deixar.
Perquè no s'atreveixen.
No s'atreveixen.
Clar que no, clar que no. Però,
i perquè tenen molta por a no tenir parella.
Molta por, estar tots sols. Es fa molt poquet, un amic que té 34 anys no deixava sa parella, a pesar d'estar fatal, horrible, però una cosa tòxica, terrible, i de, és que estaré sol tota sa vida. I era com, amem.
Clar, és que ara anem en això, pobres.
O que no ho deixen fins que no tenen ja un altre en el radar que a punt de aconseguir.
Sí, sí, sí.
Que això és més terrible encara.
Com se diu, relació liana o algo així, els hi diuen.
Sí, relació liana. No sé si li diuen així, però està ben vist. Està ben vist.
Estem a per què passa això, no? Perquè és com a molt curiós que hi hagi aquest patró tan generalitzat que justament les vostres experiències encaixen amb el que diu l'evidència per què està passant. Val, no els podem acusar 100% perquè la hipòtesi que donen aquests experimentadors que hem dit abans, aquests psicòlegs i psicòlogues, el que diuen és que té a veure amb la manca... Bé, a part d'altres factors que hem de denunciar, per suposat, evidentment, distribució desigual de tasques domèstiques i violència de gènere. O sigui, evidentment que quan existeixen aquestes coses a les dones, quan estan en parella, els hi va pitjor. Però deixant això de banda, que és importantíssim, també un altre component és el suport emocional. Fixeu-vos, les dones acostumen a tenir xarxes de gent. De manera que si jo un dia estic trista, puc anar a la meva parella si la tenc, a les meves amigues, a les meves companyes de gimnàs, a la meva cosina, a la meva família... Puc repartir. En canvi, en els homes se'ls ha educat per depositar tota la responsabilitat a la parella. Evidentment, si tota la teva gestió emocional depèn d'aquella persona, clar que no ho voldràs deixar i clar que en necessitaràs una. O sigui, crec que hem d'anar molt alerta a no acusar-los perquè la situació realment és dramàtica. Per tant... De fet, fixeu-vos, una estadística feta a 1996, o sigui, fa un temps, un 49% dels homes mencionen sa parella com a principal confident, però només un 20% de les dones ho fa.
Ostres.
Val? O sigui, les dones reparteixen molt més. I, a part, recordem que a les nines, des de molt petites, se les educa a parlar de les seves emocions, a reconèixer les emocions dels altres, i en els nens se'ls educa a no plorar, no mostrar-te vulnerable. Juntam aquest mix i tenim homes que no se'ls ha permet mostrar-se vulnerables, que se senten insegurs en mostrar les seves emocions i que només depenen de la relació romàntica. Evidentment, ho passaran molt pitjor quan no la tinguin i estaran més desesperats per aconseguir-la que no en el cas de les dones.
No, és que hi ha una epidèmia amb això. És a dir, tenc amics molt tristos, molt, molt, molt tristos per haver acumulat 30 anys de tristesa sense haver-ho dit i de sobte s'estan desbordant i dic, ai Déu, me fa molta pena, perquè de sobte...
Per no expressar els sentiments
sí,
així
sí,
més
sí, que de sobte te trobes i dius, ai, si jo pensava que eres superfeliç i estaves hiperestable i de sobte resulta que dus 10 anys destrossat i no ho has dit mai a ningú, saps?
Ai.
I si no tenen parella tampoc ho han dit, just per això.
Clar.
És que no ho entenc. Si la realitat és tan diferent com la pintam, per què la seguim pintant així? Per què segueixen aquestes dones fadrines d'aquesta manera?
A mi és una pregunta que me remou molt. O sigui, com pot ser que tinguem aquesta imatge tan bèstia que mos ve de ses narratives i de sa cultura en general, no? De ses fadrines estan tristes, volent parella, depenent d'ella... No hi ha aquesta imatge dels homes a les pel·lícules. Per què dimonis passa això? No és que doni molt bé la resposta, però una autora clau amb aquest tema i la primera persona que m'ha ve a mi cap quan se parla de sa fadrina és Bella de Paolo. Bella de Paolo és una psicòloga social que de tota sa vida ha estudiat exclusivament la psicologia dels fadrins i ses fadrines. I és una persona superinteressant perquè fa, a més de recerca empírica, també crítica cultural. O sigui, és d'aquestes psicòlogues que se molesten intentar també entendre el conjunt i intentar fer també una mica d'ètica, si voleu. Uh-huh. Ella, de fet, és una dona de, no sé si té 62 anys o així, ha estat sempre fadrina i se defineix com a fadrina i té claríssim que ho serà sempre perquè ella se sent a gust sent fadrina. Uh-huh. Seria un poc com aquestes dones que mos deies abans, se sent orgullosíssima. Què fa aquesta dona? Té diverses vies d'investigació. Una que avui deixarem de banda, però que crec que val la pena mencionar, és que se dedica a llegir tots aquests estudis, perquè hi ha molts d'estudis que apunten que les dones, vull dir, que la gent en general, quan està casada, està millor que quan no ho està, i té tota una línia crítica estudiant els problemes que tenen aquests estudis. No hi entraré perquè aniríem en qüestions de molt de detall, però la crítica que ve a fer és no li donem tanta confiança en aquests estudis perquè no està tan clar que la gent, quan se casa, és més feliç. I apunta aquí a problemes metodològics. Val? L'altre que crec que és superinteressant per la secció d'avui és que ella ha creat un concepte que, evidentment, o sigui, ella l'ha creat en anglès, no el sé traduir. En anglès seria singlism, de la paraula single, que vol dir fadrí. Llavors seria com fadrinisme, alguna cosa així. I ho defineix com un biaix, estereotip o discriminació a persones fadrines. Diu ella, fixeu-vos com se pinten a les persones fadrines a les pel·lícules. Ho hem fet nosaltres, no? Hem fet l'exercici en el principi i hem dit, ostres, se presenta com un infern, la fadrina. Ella va més enllà i diu, és que no només és això. També hi ha discriminació a les persones fadrines per altres bandes. Per exemple, a les asseguradores i a les feines. Les persones fadrines són percebudes com a més immadures, menys estables, i, per tant, a l'hora de donar-los una feina que requereixi estabilitat o que requereixi certa maduresa, se'ls veu encara com a molt infantils. Segons Di Paolo, que passi això és una discriminació com la que podríem trobar en no donar-li la feina a una dona perquè potser se queda embarassada. Ella ho equipara, diu que és una discriminació igual, però cap a un col·lectiu que és el col·lectiu de les persones fadrines. Diu també que pateixen discriminació legal i financera perquè s'afavoreix el matrimoni. Per exemple, a l'hora de pagar impostos, a l'hora de demanar 100%. Dies de vacances... Diu això, també és un tipus de discriminació que si anés a altres col·lectius estaríem dient que és supergreu, però com que és a persones fadrines, no, ningú diu res. I finalment diu que també hi ha una discriminació social i subtil i estructural, que són aquests comentaris que a vegades hi ha per allà de «Ah, estàs fredina, no te preocupis, ja trobaràs algú».
Sí.
Imagineu la situació inversa. Sí, ara estic amb parella. Ah, no te preocupis, ja ho deixaràs
ja ho
en algun moment.
Llavors,
per De Paolo, això és un tipus de discriminació cap a un col·lectiu estigmatitzat que és el col·lectiu de les persones fadrines.
Però jo reivindic que la fadrina tenim parella. És a dir, tampoc m'agrada tot el dia. I on està tal? I és com, que no som siameses, que podem anar per separat. Mira, de festa m'ho demanen cada vegada. Cada vegada que jo estic borratxa sense la meva parella, on està tal? Doncs pues dormint, jo què sé.
Totalment.
Estic fadrina, déjame.
Suelta'm el brazo.
I me va genial aquest comentari perquè justament el que diu De Paolo, i crec que té fins i tot un qüestionari online que podem completar i veurem si dones, i ella diu que existeix la gent que és fadrina de cor. És a dir, persones que independentment de que estiguin en parella o estiguin fadrines, prefereixen estar fadrines. Són persones que floreixen, no m'agrada gens aquesta paraula, però com que...
Brillen més.
Brillen en la seva autonomia i que tenen una intimitat que va més enllà de la seva vida romàntica. I m'agrada molt perquè diu, això és independent de que tinguin parella o no. Per tant, crec que, Marina, a lo millor te pots classificar com a fadrina de cor.
La de la mitja taronja, crec que era, no.
Sí,
no.
La de la mitja taronja...
Taronja completa.
També se pot fer un episodi sobre la mitja taronja, totalment.
Molt bé, Ido, quina secció més divulgativa ens ha quedat, eh? Com
jo crec que bastant xula, que sí? Superinteressant, aquest
Marina.
Tema.
Saps que la Marina la tindrem també dilluns?
Mira, m'ha confirmat en directe.
Serà via telefònica perquè, clar, fa 500 programes, Carmesa.
Olé!
Tu ets part d'aquesta aventura de l'aviador que va començar fa 2 anys. I volem xerrar amb gent que ens agrada, amb gent que ha passat bastant pel programa, gent de la cultura, com que la Marina ha estat de la cultura, ha sortit de la cultura, ha tornat, i tot això en els darrers 2 anys.
I no sabeu què passarà. No sabeu fins on
jo
arribaré.
Jo crec que és una persona ideal per la primera tertúlia que farem, també, gent del cinema, gent de la gestió cultural...
T'anava a dir, i tu com estàs, Rafa? Expresses les teves emocions, no les tanquis.
Jo...
Després de 500 programes...
Necessitaria 3 hores. I 2 Carmes i Cers per assessorar-me. Sí.
Idò, això està tot per avui. Hem vist que hem parlat sobre fadrines, hem vist que normalment veiem a les dones fadrines com a infelices i amb moltes ganes de tenir una relació romàntica que els hi arregli la vida... Han vist que tot això no és cert, que les dones fadrines són felices, que no necessiten la relació romàntica i que la relació romàntica no els hi arregla la vida. I que aquesta diferència entre allò que mos estan presentant i el que de veritat succeeix segurament és deguda a prejudicis que tenim sobre dones fadrines que podrien fins i tot arribar a estar causant discriminació.
Molt bé, i tot això amb, una, amb un tema d'Anna Bandini per acabar, no?
Elecció d'Anna Marina, fantàstica recomanació.
T'agrada més Rigoberta, eh? La Rigo, que per cert està, bueno, presentarà la gala dels Goya, ja falta molt poquet.
Ah, sí? No m'havia enterat.
La setmana que ve. Que la setmana que ve presenta juntament amb el Vistosar la gala dels Goya, o sigui que sirve pa to, la Rigo.
Fantàstica, fantàstica,
l'adoram. I també per acabar la secció d'avui, moltes gràcies, Carme.
Moltes gràcies a vosaltres, gràcies Marina per venir.
Marina, parlem amb tu la setmana que ve, dilluns, sense els programes.
Venga. Dormir por todos los menús que luego tuve que escupir. Llevo una vida entera huyendo, así que sorry por las prisas, ya me voy.
Mi obsesión por la lista.
Sé que estarías más contento si dijera que aún te adoro, pero no.
Empezó en los
y desde aquí pido perdón a todos los cuores que rompí por el camino sin saber y lo advertí. Te quiero mucho, pero no sé qué hago aquí. Y desde aquí pido perdón a todo aquel que pude herir. Y es que mi ego se pensaba que vivir era romper todas las vallas del jardín. A todos mis ex-lovers pido atención, a todos los que he roto el corazón, por todas las miradas que...
De dilluns a divendres a les 6, L'Aviador, IB3 Ràdio. IB3 Ràdio és patrimoni.
IB3 dona una mà a Abaimar, Associació Balear d'Infants amb Malalties Rares, una organització sense ànim de lucre fundada amb l'objectiu de donar visibilitat a les malalties minoritàries i donar suport als infants afectats i les seves famílies, a més de promoure la conscienciació de la societat i de les administracions sobre aquestes malalties. Per més informació, associacionabaimar.es o telefona al 638 31 66 61. 638 31 66 61. IB3, tots donant una mà a Abaimar.
Per saber què ha passat durant la jornada i escoltar la crònica del dia, a més de conèixer les previsions de l'endemà, tens una cita de dilluns a divendres a les 7, amb l'informatiu vespre. IB3 Ràdio. Serveis informatius.
Diumenge a Bertotze segueix amb Esports 3 en joc al futbol de segona federació amb el derbis Poblense Atlètic Balears i Andratx Porreres. A més, Societat Esportiva Eivissa, Sant Andreu. I a les 4 i mitja, quart de final de la Champions, des de Sant Moix, Illes Balears, Palma Futsal, Riga. Futbol de primera des de Balaïdos, Celta Reial Mallorca. I des de l'estadi Pinilla, la primera federació amb el partit Terol Ude Eivissa. Un diumenge ple d'emocions i espectacle amb els millors comentaristes i la secció més entretingudes. Tot a Esports 3 en joc a IB3 Ràdio. I també al YouTube d'Esports IB3.
L'Aviador, amb Rafael Gallego, amb Mònica Borràs i amb tu. Música.
Sí, 37 minuts, continuem programa. Mònica, parlant, efectivament, de música ara mateix.
Exactament, tot d'una, saludarem a Miguel Rivera, que és maga, realment, el que queda avui d'aquell trio de Sevilla que ja va desaparèixer. Demà el tindrem a les sales Zero del Gremi, precedit de Victoria Lerma, en un concert íntim i en diàleg amb el públic. És un dels concerts que el músic va fent de forma regular cada cap de setmana a diferents ciutats espanyoles, el que podria ser també el somni de qualsevol grup de les Illes. Miguel Rivera, com estàs? Buenas tardes. Miguel Rivera.
Muy buenas tardes.
¿Cómo estás?
¿Cómo estamos?
Muy bien. Bueno, decíamos que, bueno, sigues encarnando el espíritu de maga y, de hecho, es un poco lo que vas a ofrecer mañana en Esgremi, ¿no? Un repaso cantado de tu vida musical.
Sí, efectivamente. Mi intención es llevar a Palma, que hace ya bastante tiempo que no voy, un repaso por los temas más emblemáticos de maga. Pero es verdad que, digamos, este espectáculo que se llama Mi Historia Cantada se basa más en lo que hay detrás de las canciones más que en el hecho de que sean más o menos memorables o digamos que hayan tenido, entre comillas, un éxito mayor o menor. Se trata básicamente de contar lo que hay detrás de cada canción, de que lo que las propició, el contexto en el que yo me encontraba personalmente o en el que se encontraba el grupo, las influencias que tuvo esa canción, etcétera. Entonces, es un poco eso, contar lo que hay detrás de cada canción. Evidentemente, no es que ya haya ido buscando las canciones más raras, al contrario, son todos temas súper conocidos dentro de nuestro repertorio, pero sí es, la intención es esta, ¿no? No es hacer un gran éxito de Maga, sino más bien lo que a mí me han afectado estas canciones, porque las canto, que supuso en mí componerlas, de dónde vinieron, etcétera, etcétera. Y la verdad es que, bueno, es una experiencia muy interesante para mí, siempre lo es, y por lo que he constatado, que llevo ya 3 años haciendo esto, para el público también.
Entonces es tu historia cantada y contada, ¿no? Porque hay también mucha palabra por lo que dices.
Claro, efectivamente. Yo la verdad es que
raja bien.
Sí, no, bueno, a veces lo pienso mucho. Digo, tío, estoy hablando demasiado porque, claro, yo me embalo y a lo mejor la gente lo que quiere es verme cantar, pero bueno, hay de todo, ¿eh? No es que hay más porcentaje, más tiempo de música que de palabra, pero sí es verdad que todo lo que cuento creo que está justificado. Porque es verdad que todas las canciones que he seleccionado para este repertorio han dejado algún pozo importante en mí a lo largo de la historia de estos 23 años de historia de Maga, y creo que merece la pena contarla. Yo creo que no hay ninguna anécdota que a la gente le dé igual. Creo que de todas sacan algo.
La verdad es que es muy interesante, como dices, mucho más que hacer un grandes éxitos o repasar tú en solitario los temas de Maga. Más cuando tienes tantos proyectos en marcha tan interesantes, ¿no? Porque ese podría haber sido un camino que habría estado muy bien también, pero realmente tienes muchos otros relacionados con bandas sonoras, con componer también para otros artistas. Y lo que decía al principio, supongo que no habrás entendido, es el hecho de que, bueno, siguiendo un poco tu agenda, se puede ver que cada fin de semana prácticamente estás tocando en diferentes ciudades españolas. Y bueno, supongo que tienes la sede en Sevilla todavía, o te has mudado a otra ciudad.
No, yo he dado muchas vueltas por el mundo, particularmente en España. He vivido 3 veces en Madrid en diferentes momentos de mi vida, y desde hace un tiempo, hace ya desde 2017, ya me asenté en Sevilla finalmente. Y bueno, lo que rubricó ese asentamiento fue que me compré una casa. Yo soy de un pueblo de Sevilla que se llama Alcalá de Guadaira. Ajá. Siempre me gusta reivindicarlo, aunque vivo en Sevilla, la capital, pero me gusta reivindicar la parte rural que en mí habita, porque es cierto que me siento un poco de pueblo. Y me compré una casita aquí, me monté un estudio, y es desde donde os hablo ahora mismo, y es donde vengo todos los días a trabajar. Porque no sé si lo sabéis, pero yo me dedico a hacer música para películas, que digamos lo que me da. Mis habichuelos están ahí.
¿Y algún premio pero también?
Sí, bueno, alguno ha habido por ahí. Sí. Pero sobre todo eso, que me encanta, es una vertiente del oficio que descubrí hace como 10 años y me encanta. Y bueno, el caso es que yo vengo todos los días aquí al estudio y perdona, que es que perdí el hilo de lo que me ha preguntado.
No, todo eso, te decía todo eso porque realmente la vida que tú llevas como músico es el sueño de cualquier músico balear, sino de cualquier otro sitio, ¿no? Tener tu estudio, componer bandas sonoras y luego cada fin de semana un bolo aquí, un bolo allá, te mueves, tampoco demasiado. Es decir, te mantiene, puedes vivir de ello, pero tampoco te agobia la fama ni... En fin, supongo que es una posición muy cómoda y bueno... Por eso la enhorabuena, supongo que lo disfrutas.
Vale, entiendo sí la pregunta. Mira, pues te voy a decir una cosa. Le voy a dar un poco la vuelta a lo que me acabas de plantear. Creo que al final es adaptarte a lo que la vida te da e intentar disfrutar de ello. ¿Por qué? ¿Por qué te digo esto que parece un poco filosofía de galletita del chino? Básicamente porque cuando tú tienes 20 años y te quieres comer el mundo y vas a ser la última promesa del indie español, todo te sabe a poco. Y cuando vas creciendo, cumpliendo años, vas viendo un poco que la realidad es otra. Te vas dando cuenta que muchas veces hay decepciones, que no llegas a donde tú quieres, que no, digamos, no alcanzas las metas que tú te habías propuesto, porque igual eran muy elevadas, ¿no? Entonces al final dices, coño, ¿qué tengo? Pues tengo, efectivamente, que gracias a los dioses del Olimpo me puedo dedicar a lo que me gusta, a lo que más me gusta, que es hacer música, y que a lo mejor la vida me ha llevado a, en lugar de dedicarme y de vivir de la música, de hacer mis canciones, resulta que es para hacer música para película, que oye, bienvenido sea.
De hecho, ahora hablaremos también de cine en una sección que tenemos al final del programa, pero bueno, Como Dios Manda, A Ti Naya, Retrato del Silencio, claro, Los 107, claro. Y bueno, supongo que seguirás haciendo películas y nos ha encantado escuchar algunas de estas bandas sonoras que son y ofrecen un registro muy diferente al que encontraremos mañana con el espectáculo que presentas, Mi Historia Contada y Cantada.
Correcto.
Como decíamos nosotros, justo al revés, en la Sala Cero de Esgremi, precedido de Victoria Lerma, que es una cantante mallorquina, y será sin duda una actuación muy interesante para el fin de semana. ¿Ya sabéis a qué hora empieza?
Pues creo que mi concierto es a las 7, si mal no recuerdo.
Bueno, a las 7 sí, puede ser, pero bueno, yo creo que empezará un poco más tarde, no lo sé. Pero está muy bien, a partir de las 7 que todo el mundo se acerque a Esgremi mañana con esta actuación de Miguel Rivera, de Maga, y contando y cantando su historia. Miguel, muchísimas gracias.
Muchas gracias a vosotros.
Venga. Un abrazo.
Un abrazo grande, chao.
Chao.
Amb Rafael Gallego, amb Mònica Borràs i amb tu. Sèries amb Princesa Consuelo.
I ja està aquí preparada na Cata Rosell per recomanar aquestes sèries cada setmana. Com estàs, Cata?
Molt bé.
També Marta Pérez, que després amb ella anirem d'escapada cinèfila. Com estàs, Marta?
Molt bé.
Avui cap a Brasil, a més cap una pel·lícula que promet moltíssim, sí. moltíssim. Avui una col·laboradora especial, l'estrella de la secció, perquè com que hem de comentar una sèrie infantil, tenim aquí en Alma. Com estàs, Alma?
Bé.
Que no és la primera vegada que ve, ni crec que la segona. O sigui que ja et poden dir que ets una habitual de la secció. Després comentarem a Padre Nemes que una cata, però començam per una sèrie que s'ha convertit de cop i volta, jo no he vist ni un frame, com que diu, però bueno, he vist el tràiler, però que s'ha convertit com una espècie, com la sèrie de moda, Blanco, si parlant de sèries espanyoles, i però acompanyada de polèmica, no?
Bé, a veure, és que Netflix fa molt bona promoció, això és bueno, i és això. És una sèrie del creador Naitor Gabilondo, que ha fet darrerament coses molt bones com Pàtria o Yo Adicto, i la dirigeixen Daniel Calparsoro i està amb en Luis Tosar. Eleanor Wilding, Patricia Vico, Claudia Salas i Salvador és un conductor d'ambulància que és exalcohòlic i exludòpata que descobreix que la seva filla, amb qui no té una bona relació, s'ha infiltrat dins una banda neonazi ultraviolenta i decideix apropar-se en aquest...
Però s'ha infiltrat
entrat. S'apropa per en aquest entorn extremista i clar, s'ha d'afrontar a molts de dilemes morals. No, si voleu sentim el tràiler i ara en xerram. Venga.
Mi hija Milena, cuando era pequeña, decía: mi padre se llama Salva y salva vidas. gente, te lo dije, son peligrosos.
¿Sí?
Sí.
Ah, qué miedo.
Això és Salvador, així sona,
sí,
Lluís Tosar.
Que... La història és com... És potent, no?, el tema que tracta, és incòmode, i té, per jo, masses escenes violentes, o sigui... No moltes, sinó molta violència, molt llargues. Això és molt d'en Daniel Calparsoro, però en realitat la sèrie és més de suspens psicològic, té una atmosfera inquietant que no m'ha agradat, que és una sèrie sobreexplicada. Dóna la impressió que és per gent que està mirant el mòbil. Tot ho expliquen 20 vegades. Sí. Té, i també una altra cosa, que és que té un punt bueníssim, que te creus poc. Després, es veure que mostra el procés de captació de gent i de radicalització, com de famílies rompudes, de gent necessitat. Els personatges principals, com en Lluís Tosar, està supercontengut, en Clàudia Sales està molt bé, i els personatges secundaris molt de cliché. Amb això jo crec que ja vos feis una idea un poc,
sí.
No?
L'has vista, Marta?
Sí, l'he vista.
Però la polèmica ve perquè, bueno, he llegit jo que de qualque manera hi ha gent que pensa que blanqueja aquest moviments ultra-neonazis.
Jo crec que en el principi, quan la vaig començar a veure, vaig pensar que era un retrat en el primer i segon capítol, que podia atreure molta gent, perquè els posa com, no sé, una cosa molt familiar, són com un clan, un nucli.
Clan, sí.
Però després, per jo, els ridiculitza.
Sí, els ridiculitza, sí. I veus un poc com capten a la gent, no? En plan, no, només vos donarem menjar als espanyols, i així els radicalitzen.
És com los domingos, que capten en nines vulnerables per convertir-se en monges, però amb feixistes.
Amb feixistes.
I mostres la radicalització també mitjançant xarxes socials. Això, mira, són Netflix, 8 capítols, 50 minuts, la podeu veure i ja comentau.
Salvador, que crec que és la més vista ara mateix a Netflix.
Sí.
I ara anem, posem el trailer el primer, perquè Padre no hay más que uno... La sèrie, perquè
la
això ve d'una sèrie de pel·lícules.
Clar, és l'adaptació televisiva de la franquícia cinematogràfica de Santiago Segura de 5 pel·lícules.
Venga.
Sí. Como mamá empieza un trabajo nuevo, yo me voy a quedar con todos vosotros a educaros en casa.
¿Qué? El caos total.
¡Ah! ¿Cómo os quedáis?
¿Cómo me quedo?
Per començar, un cliché d'aquest, o sea, un pare no pot aguantar una família o què? O sea...
Tu saps el que fan acá amb això, no? Mos d'un alma...
Sí.
I mos té com a condicionat.
Sí, clar, ara ja no mos podeu ficar. Alma, mos contes de què va ser sèrie.
És una família totalment nova i l'aventura va de que els pares decideixen canviar-se de ciutat on ells van créixer, perquè ahí li donen com a sa mare un treball que paga més i els nins no valen i fan trastades.
Correcte, han de quedar amb son pare, que en aquest cas és, que està guardant els nins i les nines, i a partir d'aquí el caos, com deia el tràiler, no? T'ha agradat, per començar?
Sí, me falten dos capítols, però...
Però ja veiem de que... Ja
sí, jo crec que al final se quedaran, perquè han fet amics nous i jo crec
al final
que
se van.
Se pot veure això
a Filmin. No, a Prime. 12 capítols de 25 minuts a Prime. Aquí el que té aquesta sèrie és que els protagonistes... Qui són els protagonistes?
Els nins.
Els nins. Són clar, més els nins que els adults, que els protagonistes.
Però en Santiago Segura, també.
No. Ah. No, és un pare diferent.
Però a les pel·lis sí, no?
A les pel·lis sí, els pares en Santiago Segura. Però aquí no. Aquí és en Daniel Pérez Prada i fa molt bé, i a part no fa els personatges en Santiago Segura. És un pare, no és tan desastrós.
Correcte.
Són menys ordinaris.
Vale, i la pregunta clau, Alma, és prefereixes la sèrie o les pel·lis?
Les dues estan molt bé, però jo crec que la sèrie és més de nins, és més de...
Més infantil.
Més infantil, més d'aventures.
Per favor, que s'explica, és que jo la vull tenir cada dia
sí,
aquí.
Sí, és que nens per favor, i... Alma. És per nins tu, i per famílies.
Tu tens dos fills que s'expliquen molt bé.
Ja veus, és que els educa aquí a fer pràctiques.
En Pol,
Rafa,
sí,
mos deixa fer pràctiques.
Salutacions, Pol. Idò, ja sabeu, Padre no hay más que uno, recomanada en aquest cas per Nalma. 6:53.
L'escapada amb Marta Pérez.
deien que ens du cap a Brasil, a més amb una d'altra de les nominades, ja van arribant, jo crec que han arribat pràcticament totes als Oscars, no?
Sí, van arribant, i aquesta, si pensàveu que Sirat tenia possibilitats, jo crec que ja La Gente Secreto, que s'estrena demà, és una de les possibles guanyadores, perquè a més està nominada també millor pel·lícula. Ha guanyat el Globus d'Or la millor pel·lícula de parla no anglesa, que això sempre és indicatiu de lo que pot passar en els Oscars, i l'actor protagonista va ser Pam Wagner Moura, que jo he de dir que vull que guanyi tots els premis si l'hem de veure ballant samba després celebrant, no? També va ser la pel·lícula més premiada del Festival de Cannes, cosa que no havia passat mai, se va dur millor direcció, millor actor i fi prezi, així que El Agente Secreto té molt de números. Si voleu, escoltam el tràiler.
Una persona. Quiero un agujero en la boca.
Tu caso es el primero que quiero resolver.
Hay unos sicarios buscándome, ¿eso estás diciendo?
Sí.
Ara explicarà, Marc, de què va La Gente Secreto, però vagi per davant. Dues opinions que me duen de cap en el cine. Avui que no tens temps perquè he d'anar al Teatre Barra, però demà, si puc. Pepa Blanes l'ha posat pels núvols, referent absoluto, sí. Viva Pepa. Diu que és una pel·lícula completíssima, rodona, i Boyero no li ha agradat gens. Diu que va estar mirant el rellotge ben quan acabava durant tot el metratge. Per tant, hay que ir a ver.
Crec que me quedaré només a lo d'una Pepa Blanes, sí, perquè l'altre jo crec que és una redundància cada setmana. I a més, que és un cinema, a mi el cinema brasiler m'encanta, hi ha gent que se va quedar a Ciudad de Dios, que està molt bé, però hi ha moltes coses, i aquest director sempre més, en Cleber Mendoza Filho, sempre mos du a Recife, que és una ciutat en la que jo tenc especial connexió perquè vaig estudiar a una ciutat que tenia un conveni amb sa universitat d'allà, i conec molta gent de Recife, i hi ha ses anteriors pel·lícules que són Bacurau i Aquarius, ja mos duien a aquella ciutat. Aquí és un professor amb un passat turbulent que comença de nou a una ciutat que és Recife, i clar, el passat Lots no se'n va així com així. Jo crec que el cinema brasiler viu un moment d'especial lucidesa, jo diria creativa. L'any passat va ser en Fernanda Torres, que mos va deixar sense alè, i jo crec que aquest any és en Wagner Moura. A més, són dues pel·lícules ambientades en el Brasil dels anys 70, on la gent desapareixia i pareixia que ja està, no havies de cercar més perquè no els trobaries. És un thriller, és una pel·lícula molt fosca, és una mirada crítica i molt precisa sobre el poder, la memòria, les tensions socials, i a més té una construcció, una atmosfera molt, molt cuidada, i que jo crec que mos du en els anys 70 d'un país que era complicat viure ja després de la dictadura. Així que és un thriller d'aquests que fan olor a mort i a podrit. Així que jo crec que és l'opció de demà.
Bacurau i Aquarius has dit com a referències de... Jo no he vist Aquarius, Bacurau sí m'ha agradat. I hi ha dues a Filmin, que no són cap d'aquestes dues, Retratos Fantasmes, un homenatge a les sales de cinema meravellós, que vos recomano, i Sonidos de Barrio, que encara no l'he vist, però que també la tenia.
I doncs, Rafa, si no has vist Aquarius, te tornaràs enamorat.
És una Sonia Braga, no?
Te tornaràs enamorada de Sonia Braga, segur que ja ho vas fer fa 20 anys, però sí. Ara ho faràs, i és una pel·li meravellosa de resistència i de sa gent que se planta davant dels que comanden i no se deixa arruar. Així que jo recomano El Agente Secreto, que s'estrena demà, però si podeu veure les que hi ha Filmin, és una passada.
Vinga, què hem vist aquesta setmana, ràpidament?
Tres adioses.
I?
Jo la vaig gaudir, vaig gaudir aquella Itàlia, i la vaig gaudir. No és la meva preferida de Nacoixent, ni molt manco, però sí, la vaig gaudir.
Jo crec que la veuré diumenge, perquè me fa moltes ganes. Jo he vist La Cena.
Jo també.
I?
Simpàtica,
sí, ja. Sabia que diries això, sí. I estic totalment d'acord.
De fet...
No, jo em va riure bastant, a mi m'ha agradat bastant La Cena.
A mi me va semblar simpàtica, vaig riure, la vaig veure bé, i se m'ha anat perdent pel camí. Ja està,
sí,
ja no me'n recordo.
Jo no crec que d'aquí 6 mesos no la recordaré massa tampoc. Me recorda un poquet, salvant les distàncies, perquè La Niña de tus ojos per allò és una pel·lícula, però un poquet, no?
Aquesta sí, cosa per jo La Niña de tus ojos...
Utilitzar l'humor per tratar un tema...
A mi me va recordar molt, però ara em pareix un poc de l'estil, eh?
Però és veritat que estan un poc passats actoralment. Sí, Alberto San Juan està simpàtic, però Mario Casas no és la seva millor pel·lícula.
Però no està malament, hombre, no.
És un any que té molt lejos, que aquí sí que està bé.
Sí, molt lejos, a mi m'ha agradat molt. I jo he vist la cena també, Tres Adioses m'ha fascinat, i ara m'estic fent un cicle Garci, perquè ja sabeu que a mi m'agrada fer aquestes coses, i és que és un director que m'encanta.
A mi també.
Això també m'ho separa una mica. Hi ha pel·lícules que sí, eh? Hi ha pel·lícules que
saps,
sí, però
una que de Garci quasi ningú xerra i a mi és una de les meves preferides, Història d'un beso.
Bueno, sí, és la meva preferida sense cap tipus de dubtes, el crack, però, a mi, a mi és un director que m'agrada i ara m'estic fent un cicle, però sí, Tres Adioses, jo no jo tinc molt d'entusiasme, no com na Cata, jo crec que te va deixar un pot teva.
No, me va, sí, o sigui, me va agradar, vaig sortir de cinema contenta, també és vera que el cinema estava ple, cosa que agraeix, però me va tocar primera fila i subtítols en primera fila no era la millor manera de veure-ho, però no, sí que me va agradar, però no és una pel·li que diu, ostres, la vull tornar a veure com m'ha passat de moltes. Però sí.
El m'has vist res aquesta setmana de cinema, en aquest cas, no?
No.
És que en Alma li deixen veure el cap de setmanes dels seus pares i aquesta cap de setmana teníem sèrie.
M'encanta que diu els seus pares deslligant-se completament de ser responsabilitat.
Totalment.
Molt bé, idò, fins aquí les sèries i el cinema de la setmana. Cata, gràcies, Marta.
Gràcies. Adéu.
Alma, tornaràs aviat. Adiós. Això vol dir que sí o que no? Tornaràs aviat o no?
Quan hi ha una sèrie que t'agrada, tornaràs.
Sí.
Bueno, ja està, convidadíssima estàs. Idò, fins aquí l'aviador. Ja sabeu que a les 7 en 30 segons arriben les notícies, vos posen a punt de tota la jornada informativa. Aina Soré, de tot l'equip d'informatius d'aquesta casa, l'aviador, a partir de demà, com sempre, a les 6. Vagi bé.
Les entitats denuncien...